Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, el llegat de Raimon Pàniker. Ens preguntarem què és l'espiritualitat, segons Raimon Pàniker, com pot contribuir a la nostra felicitat, com podem mirar l'alteritat no com una amenaça, sinó com un enriquiment sense límits, i què és el concepte d'ecosofia que ell va crear. Aquest any es commemora el centenari del naixement del filòsof, sacerdot i teòleg Raimon Pàniker, un dels grans pensadors del nostre temps i un mestre del diàleg entre cultures i religions. Amb 80 llibres traduïts a 7 llengües diferents, ens va deixar el seu testimoni a mig camí entre Orient i Occident i la seva defensa del pluralisme. Raimon Pàniker va néixer a Catalunya el 1918, fill de mare catalana i pare indi, que havia vingut el 1916 com a representant d'una empresa alemanya. Es va llicenciar en Ciències Químiques. El 1946 va ser ordenat sacerdot i el 1954 va fer el seu primer viatge a l'Índia. El 66 va ser nomenat professor de la Universitat de Harvard i durant 20 anys va repartir el temps entre l'Índia i els Estats Units. Va ser catedràtic de la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara, professor de les universitats de Roma i Madrid. Joan Mascaró, Jiddu Krishnamurti o Alan Watts va ser alguns dels grans pensadors amb qui va tenir relació Raimon Pàniker, que es va convertir en un referent a l'Índia per tots els que hi arribaven amb set d'espiritualitat. Va enfocar la seva recerca i estudis en la cultura índia, la història, la filosofia de les religions. La seva vida va estar marcada per les polaritats, est i oest, cristianisme, hinduisme i budisme, el món de la ciència i el domini de les lletres, l'àmbit dels estudis i el de les vivències religioses. El 1984 es va casar i finalment es va instal·lar a Tavertet, des d'on va continuar fent la seva obra intercultural. Va explicar a Raimon Pàniker en una entrevista que li va fer l'escriptor Alexis Racionero, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, que a l'Índia es va descobrir a ell mateix, perquè l'Índia era part d'ell. Ja hem dit que el seu pare era indi. Educat en una espiritualitat oberta, l'Índia va ensenyar al filòsof Raimon Pàniker el que era. Deia Pàniker, no hem de renunciar a l'Occident que hi ha en nosaltres per abraçar la cultura oriental, ni hem de renunciar a l'Orient que hi ha en nosaltres per abraçar la cultura occidental. La clau és la fecundació mútua. Avui a l'ofici de viure, el llegat de Raimon Pàniker.
Raimon Pàniker. La vida és novetat constant en cada moment.
Soc Ignasi Moreta, editor de Fragment Editorial, professor de literatura catalana a la Universitat de Pompeu Fabra i aquest any comissari de l'any Raimon Pàniker per designació de la Generalitat de Catalunya. Raimon Pàniker és un filòsof indi-català excepcional, de primera magnitud, un filòsof dels grans noms que ha donat la filosofia catalana al món, un autor que va pensar a fons una sèrie de temes amb una obra pròpia extensa que s'està publicant actualment en català Fragmenta, en castellà Herder i en altres llengües, en altres editorials. Pàniker és un autor que reflexiona a fons sobre el diàleg intercultural, el diàleg interreligiós, sobre el diàleg de les religions del món contemporani. Un autor que entén molt clarament que una cosa és la religió en singular, entenent per religió l'obertura, el misteri de la vida que ens constitueix, i una altra cosa són les religions en plural, la multiplicitat de camins religiosos diversos que intenten encarnar en termes històrics, culturals, aquesta set, aquesta obertura al misteri de la vida que ens constitueix. Aquest any celebrem el centenari del naixement de Pàniker. La Generalitat de Catalunya va decidir commemorar aquest centenari de manera oficial i em va encarregar comissariar-ne els actes commemoratius. El meu objectiu com a comissari de Pàniker és que al llarg d'aquest any puguem difondre l'obra de Pàniker i puguem discutir-la també, perquè no vull fer un centenari acrític, sinó un centenari que posi el pensament de Pàniker en l'actualitat per explicar-lo, però també per entrar-hi en contradicció, si cal, no? Amb la idea que hem de superar una mica aquesta imatge una mica caricaturesca d'aquest Pàniker vestit a l'Índia, que feia frases brillants, que sortia als mitjans de comunicació, aquest Pàniker entranyable, però que ens pot fer pensar que Pàniker és només això, Pàniker és molt més que això. Pàniker és un autor amb una obra excepcional que va molt més enllà del seu personatge, d'aquesta icona, reducció a guru, que alguns crec que han fet de la figura de Ramon Pàniker. Es tracta d'anar molt més enllà, de veure fins a quin punt l'obra de Pàniker ens interpel·la, fins a quin punt ens hem de deixar interpel·lar per les seves grans intuïcions.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui, doncs, a l'ofici de viure, el llegat de Ramon Pàniker. Era obligat que aquest any dediquéssim un programa al llegat d'en Ramon Pàniker. De fet, en podríem dedicar molts de programes a Ramon Pàniker i, de fet, és un referent constant en l'ofici de viure de Catalunya Ràdio perquè portem aquest programa, té 11 anys a Catalunya Ràdio i fa uns anys que el citem. I abans, molts oients de Catalunya Ràdio, moltíssims, l'havien descobert també gràcies a l'Antoni Bassas i al Matí de Catalunya Ràdio i les col·laboracions de Ramon Pàniker en aquesta casa. Aquest programa d'avui no hauria estat possible sense l'Alexis Racionero, que li agraïm la seva col·laboració. Alexis, gràcies per tornar al programa.
Un plaer.
A partir d'una entrevista mítica, bé, més d'una entrevista
per
amb
mi,
en Ramon Pàniker, per tu totalment mítica.
Per mi molt mítica, sí.
I que avui podrem compartir alguns, podem compartir-ne alguns fragments, tindrem aquesta sort amb els oients de l'Ofici de Viure. I li agraïm moltíssim a l'Agustí Pàniker que s'hagi apropat fins a Catalunya Ràdio. Gràcies pel seu temps, Agustí.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies per tornar, per venir al programa.
Encantat, encantat.
Agustí Pàniker, qui coneixen també els oients d'aquest programa. Sobretot, diguem-ho així, a través de la seva obra. No només a través de la seva paraula, sinó a través de la seva obra en plural, a través de les seves obres a Kairos, que és una editorial de capçalera de l'Ofici de Viure, amb molts dels autors que passen per aquest estudi de Kairos. Bé, abans de res, anem al gra, perquè hem d'escoltar molt les vostres aportacions i les de Ramon Pàniker i l'entrevista de l'Alexis. Alexis, per què el teu apropament inicial en Ramon Pàniker?
Bé, jo estava fent un documental per Casa Àsia que es diu Rubber Soul, un viatge hippie a la Índia, que versava sobre per què els hippies es van acostar a l'Índia i en general a l'Occident, no? I vaig fer moltes entrevistes, vaig entrevistar pues, el Dragó, l'Escotado, el Marc Dikoski, també el meu pare, vam parlar d'això, i el Pàniker, el Ramon, va ser la darrera entrevista que feia, no? I era pues, per mi com una figura cabal, jo no el coneixia en aquell moment, el meu pare me n'havia parlat, i també tinc la imatge de quina cara va posar el Marc Dikoski, professor catedràtic de Tantra a Benarassi, quan li vaig dir que anava a entrevistar el Ramon, no? I em va dir, bueno, el Ramon és un home, és un déu, és una autèntica autoritat, jo no sóc ningú, sóc un mer deixeble, no? I allà vaig començar a entendre això que a vegades ens passa aquí, de no valorar el que tenim, no?
Bé, i l'Agustí Pàniker, evidentment, no serà objectiu, perquè el nebot de Ramon Pàniker...
Jo sóc nebot, sí, sí, sí. Però fixa't que vaig tenir més relació, no de petits, amb l'entorn familiar, sinó ja més grans. Jo com a editor i com a autor, com a pensador, perquè ens unia molt aquest amor per l'Índia, que el teníem tant ell com jo, i llavors vam compartir moltes estones, moltes xerrades molt interessants.
Clar, parlar del seu llegat és molt difícil de resumir en poques paraules el seu llegat.
Moltíssim.
I potser ens falta distància, també.
Encara falta aquesta distància, però bé, només s'ha de dir que en vida n'hi ha no sé quantes dotzenes de tesis doctorals al món sobre el seu pensament. Em sembla que són 50 universitats diferents, des del Japó, evidentment, als Estats Units, a Europa. Per tant, és una figura potser més coneguda, com deia abans l'Alexis, fora de Catalunya o fora de, no diré d'Europa, perquè Alemanya o Itàlia o França és molt reconegut, però que aquí, que a vegades ens costa i hem de fer aquests anys panicars, benvinguts siguin, per poder reivindicar una mica la seva aportació.
Segons l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Ramon Pàniker va ajudar a iniciar un canvi copernicà en el món de les relacions interreligioses i de la filosofia i teologia i de les religions, defensant l'alteritat no com una amenaça, sinó com un enriquiment sense límits. No sé si vols fer alguna aportació, Alexis, abans d'escoltar el primer fragment de l'entrevista amb Ramon Pàniker sobre, per tu personalment, què ha suposat la seva figura, què és el més important que has après d'ell?
Mira, jo volia dir una cosa ara, quan sentia la introducció i tot això, que sí, jo he estat molt amb el món de les idees i sóc en el món de les idees i em llegí, no? Però jo el que mai oblidaré d'aquesta entrevista va ser la presència. I jo no anava al Raimon buscant un gurú. Jo anava a conèixer un home i em vaig trobar un home gran, càlid, però amb una presència que tant el meu càmera i jo ens hem quedat bastant fascinats, no? Per lo que en ioga diem la radiància i el que una persona transmet, no? I com una mena de sabidoria de dir, doncs, si es pot arribar a gran així, és que alguna cosa hi ha, no? I per mi el contacte amb el Raimon i bueno, també el fet de fer aquell documental, però ha sigut com un filtratge al llarg de la meva vida, no? Que és com que ara que he escrit Darshan, el llibre amb Cairós, sobre sabidoria oriental, ara que estic pues, amb retirs, amb ioga i entrenant amb tot això, és com que bueno, aquell Alexis que tenia 30 pocs va anar allà a fer unes entrevistes i allò em va quedar en un pozo. No? I ara em repareix tot això, no? De fet, una idea que he tingut recent, pues miro l'entrevista amb el Raimon i em surt, no? I diu, pues mira, l'Alan Watts volia fer això amb mi, no sé què, i no sé quantos, no? I dius, és com un comeback, és com una cosa que m'està tornant ara, no?
Alan Watts, que et ve també molt a través del teu pare.
Sí, clar. És que són aquests pozos, sí. que et van deixant, no? I dius, bueno, o sigui, que Alan Watts volia fer això amb Raimon, pues algo m'està cridant en aquest moment a la vida, no?
I a l'Agustí, a l'aspecte més personal, algun tret de la seva personalitat, de la seva presència que vulgui destacar?
Sí, home, aviam, haig de dir que el Raimon era un seductor. Sí. Seductor a tots els nivells. Per tant, aquesta presència tenia molt de charme, perquè era un home que d'aquell somriure que tenia, sabia molt bé com manegar les situacions, però, evidentment, fonamentat en una saviesa, amb una sabidoria impressionant. Jo me'n recordo molt de petit, del Raimon, quan venia per casa, que venia de la Índia, llavors ens explicava històries, mites i llegendes, perquè a la Índia lo mític i lo factual es barregen una mica, com el que deia el Moreta a la introducció, la figura de Panikkar està una mica barrejat, el mite Panikkar i l'home Panikkar, però és que a la Índia és així, vull dir, no hem d'intentar destilar qui era el veritable Raimon Panikkar, perquè a la Índia aquestes categories es difuminen, i ell ho cultivava això, sabia comportar-ho, llavors ens explicava històries dels elefants a la selva i per a nosaltres de petits, els germans o els cosins, escoltar les històries que el tio Rai li dèiem, el tio Rai ens explicava de la Índia, era meravellós perquè ens portava aquella Índia exòtica. Jo després he visitat aquests mateixos puestos i potser aquells elefants tan espectaculars no ho eren tant, però tot aquell món que ens va transmetre i que després ell, en un altre nivell filosòfic, també sabia transmetre a les audiències, als seus lectors, això marca, això, aquesta presència, aquesta figura, marca d'una manera o d'una altra.
Escoltem un fragment en què en Raimon Panikkar explica en l'entrevista a l'Alexis Racionero quina és l'essència de l'espiritualitat.
No superar el reduccionisme racional o racionalista. L'home és una trilogia, el que en dic l'antropologia tripartita. Cos, sense els sentits no podem fer res. Una espiritualitat que només és esperit sol, sense els sentits, degenera de seguida. L'home és també raó. I és una cosa de criticar la raó i dir que la raó ens porta al lloc i tampoc porta al lloc. Però després, no reduir-nos nosaltres a la dicotomia platònica d'ànima i cos, sinó introduir aquest tercer element que supera tot dualisme de l'esperit. L'home és esperit, i aquí el nom espiritualitat, i com que les religions han perdut l'esperit, i per això ara molta gent no vol parlar de religió, però parla de l'espiritualitat. L'home sense espiritualitat s'ofega. Sense intuïció, el que passa és que quan l'intuïció no va acompanyada de la raó que li permet de ser crítica, aleshores es pot extraviar com qualsevol altra cosa. Per això aquesta síntesi entre sentits, raó i esperit és el que fa l'home complet i l'home feliç.
És magnífic aquest fragment perquè és un gran resum. d'un punt de vista que ho aplega tot, eh? Alexis, la síntesi entre sentits, raó i esperit, diu en Raymond Paniker, és el que fa l'home complet i feliç i sense espiritualitat, i això podria ser un titular, sense espiritualitat ens ofeguem.
Bueno, aquesta frase a mi em va obrir una porta, la veritat, i crec que el llibre que citava fa un moment, o el que sóc ara, té molt a veure amb aquesta frase, no? De comprendre que una cosa era la religió, que jo havia viscut, o que molts hem viscut d'una forma imposada i no sé què, i una altra és pues, el viure en l'espiritualitat, a més de la raó, no? I bé, això que explica el Raimon també és una cosa que ens trobem en el ioga, no? Vull dir, el ioga és la unió d'aquestes tres parts, i aquestes tres parts es poden dir de diferents maneres, no? Cos, esperit i ment, o es pot parlar d'emocions des de la gesta, es pot parlar com es vulgui, però al final anem a parar a aquesta component com tripartita de la que parla el Raimon en l'home, no? I probablement el nostre problema, la nostra societat, és que estem només en la ment, no? I en el cap.
Sí, l'Agustí Paniker ha explicat, i en els seus llibres també, que la diferència entre aquí, una de les moltíssimes diferències entre aquí i la Índia, és que allà l'espiritualitat s'integra en la vida quotidiana. No hi ha separació.
No, exactament. És el que podríem dir la immanència de lo diví. El sagrat està a la vida quotidiana, quan es cuina, quan es neteja la casa, quan passeges, quan inclús la gent que té molt poques coses, que està en una situació molt de pobresa, de patiment inclús, però mai deixen de percebre la vida d'una forma molt espiritual. I això és un llegat que la Índia, per diferents motius, ha aconseguit mantenir, no?
I això fa, ara, perdó per la pregunta periodística, sí, Agustí, però això fa que visquin amb més plenitud? Ho dic perquè és reduccionista, eh? O sigui, la pregunta no deixa de ser reduccionista perquè tampoc podem generalitzar,
no,
hi ha de tot. Hi ha de tot.
A la Índia viu una sisena part de la humanitat, per tant, ho trobarem de tot. Però sí que és veritat que hi ha un fil conductor amb les moltes índies i els molts indis d'índies que n'hi ha, que és viure l'espiritualitat o la religiositat, perquè hi ha gent que encara ho enmarca més dins d'una religió més tradicional, però viure-la quotidianament, en el dia a dia, amb les petites coses. Lo diví a la Índia, el que ells anomenen Ishvara o Brahman, no és una cosa transcendent, llunyana, que un no pugui parlar. Al contrari, són les emocions, són els efectes, és la sexualitat, és el menjar, és el cuinar, és el compartir. És veritat que després tenen moltes manies i tabús molt rituals, i la Índia és un país molt complex, però això no treu que aquesta dimensió profunda del cos, de l'ànima, de la ment, de l'esperit, l'han sabut mantenir bastant viva.
Jo diria que més que una qüestió de plenitud o no, és una qüestió com de freqüència, que integren una altra freqüència diferent a la nostra. I a partir d'aquí copsen una dimensió que no té per què ser ni mítica ni mística, però entres des d'una altra freqüència pues, a un contacte amb altres coses, no? I que el contacte amb aquestes coses possiblement sí que fan un bé en la salut d'aquests indis per integrar i per viure en l'espiritualitat, en la ment i en el cos.
El llegat de Raimon Paniker avui a l'Ofici de Viure amb l'Alexis Racionero i l'Agustí Paniker. En un altre fragment de l'entrevista que l'Alexis va fer a en Raimon Paniker, el pensador parla de per què som infeliços i quin és el tipus d'espiritualitat que ens podria ajudar a ser feliços.
La gent ho té tot el que vol. Diners i família i tolerances i boig una miqueta també, etcètera, etcètera. Però no és feliç. Perquè la felicitat no és fruit, no solament del diner, ni tan sols d'aquest llibertinatge. I l'esperit és el que dona la llibertat. Però l'esperit no és allò, fer el que vull, és no voler. I aleshores és acceptar. Ens falta una mica una espiritualitat més femenina. Ens falta més aquesta activitat passiva de saber rebre i rebent transformar. De saber acceptar, abraçar i abraçant. No dic escanyar, però canviar les coses.
Quina interpretació, Alexis, vas fer tu d'aquesta espiritualitat més femenina versus espiritualitat masculina que ell mateix aclareix que no té res a veure amb el feminisme?
Bé, jo això també es parla de l'androgínia en algun moment, no? I jo crec que això pot tenir una vessant i una connexió amb el Vedanta i amb això, que no, una cosa que defensa el Raimon és no hi ha enfrontament, no hi ha contraris, el que hi ha són polaritats i hem de conviure amb les polaritats i som nit i dia i som amor i som odi i que tot està connectat, no? Jo ho interpreto d'aquesta manera, no? I també des del yoga, des del kundalini, així que sabem que és més una energia shakti femenina, una experiència que un home es troba quan practica és la fortalesa de la sutilesa d'una dona. L'home és molt fort i pot anar i trencar una cosa, però quan es tracta de la sutilesa, de sostenir una força d'una manera més flexible i més sutil, l'home no aguanta.
Potser podrem escoltar l'altre fragment de l'entrevista que ho complementa, aquestes complementarietats i cultivar un caràcter andrògen.
I el que necessitem és cultivar el caràcter andrògen de l'ésser humà. Tots tenim una part masculina i una part femenina, una part passiva i una part activa, una part que creu i una part que no creu, gràcies a Déu. Per ser, no la fusió, per ser l'origen mateix, doncs després sortiran les oposicions. Una de les meves definicions de la saviesa és l'art i la ciència de convertir oposicions dialèctiques en polaritats creadores. Convertir les oposicions i les contradiccions en polaritats. Però la polaritat no es pot veure amb la raó. L'harmonia és precisament aquest copsar holístic de que les coses van juntes, encara que siguin diferents.
Escoltant en Raimon Pàniker, voldria també fer una referència a la visió d'en Salvador Pàniker, que tampoc podem resumir en poques paraules aquí, Agustí. Ja hi ha la seva obra escrita per veure-ho, no? Però aquí també queda... Jo me'n recordo que en alguns fragments dels seus dietaris en Salvador Pàniker, Agustí, també parlava d'ell com un gran seductor.
Sí, sí. Bueno, el Salvador també ho era, eh?
També, sí, sí, sí.
Una cosa de família, d'Agustí.
Exacte. Sí, i tampoc... Aquest no és el moment, ni tampoc el lloc, ni tenim temps, però no va ser una relació fàcil, la d'en Raimon i en Salvador.
No, segurament no ho va ser, però també s'ha magnificat molt i mitificat molt, i el Salvador ha contribuït també amb els seus escrits, perquè a vegades, diguem, filosòficament parlant, estaven molt a prop, clar. Molt a prop. Els seus problemes i les seves diferències són més familiars, com passa a totes les bones famílies, amb assumptes més prosaics i més trivials. Jo això ho puc dir obertament perquè és tal com he viscut, perquè filosòficament comparteixen aquest advaita, aquest no dualisme. El Salvador també reivindicava una espiritualitat més femenina. Sí. Potser tenien alguna diferència. El Salvador veu amb millors ulls la ciència, el Raimon sospita més, vull dir, evidentment no diuen exactament el mateix, però grosso modo comparteixen moltes posicions. L'únic que personalment, un és el germà gran, l'altre és el germà petit, els dos són molt brillants i tenen carreres i trajectòries diferents i, bueno, i en el moment donat, per qüestions familiars, es distancien i bé, bueno, pues aquí sí va sorgir, diguem, no una rivalitat, però sí una fredor, que després, en els últims anys, també s'ha de dir que es va suavitzar més, inclús a Cairós, que és una editorial que jo dirigeixo, però que la va fundar el Salvador, i que vam acabar publicant llibres del Raimon Pàniker sense el veto del Salvador. Per tant, també haig de dir que al final, els últims 10 o 15 anys, les coses, o 10 anys, diguem, o 7, les coses van millorar,
Sí, jo recordo que estava molt content que Cairós l'hagués publicat, perquè jo a l'entrevista li preguntava per Cairós i pel naixement de Cairós vinculat a això, a la contracultura i l'Índia i el difondre l'Índia i orientalisme, i no em volia parlar gaire, no? Com dient, bueno, això és cosa del meu germà, i feia alguna referència així, però freda. Ara, després, al avançar la conversa, pues deia, no, però mira, aquest llibre que acabo de publicar és amb Cairós i no sé què, i se'l veia pues, molt, molt content amb això, no?
Sí, sí, sí. Diguem, va ser una relació, com a vegades passa amb aquestes figures fortes,
clar, clar,
amb aquesta presència, amb conflicte, que es diu.
Perquè hi ha, efectivament, un tret en comú, és que eren dos homes de caràcter,
sí,
amb molt de caràcter.
Sí, però haig de dir, a diferència del que molta gent s'imagina, que tant, perquè evidentment tant el Salvador com el Raimon tenen una sensibilitat mística i filosòfica molt potent. Vull dir, això és indiscutible. Un estarà més o menys d'acord amb ells, però tenen una gran sensibilitat. Com qui té oïda musical, ells realment són virtuosos. Però haig de dir que aquesta sensibilitat els hi ve més aviat de la seva mare, catalana. Molt catòlica, molt oberta, no del seu pare indi, no és l'Orient que els hi aporta, és la trobada també, però diguem, el seu pare era un home amb molta energia, bon vivant, que li agradava fumar, beure, conyac, era un businessman que parlava molts idiomes, molt simpàtic, el coneixia tothom, tenia aquest carisma, potser, però diguem, aquesta dimensió introspectiva molt profunda, els hi ve de la seva mare occidental, catalana, catòlica, i això també està bé reivindicar-ho, per treure també estereotips.
No, és que, tornant a lo de la feminitat, la dona i la part femenina del nostre cos és el que està vinculat amb la intuïció, i és el que està vinculat més amb les coses creatives, no? I la part masculina és més la raó, l'acció, etc. No?
Sí, sí.
O sigui, normalment, que és la sutilesa de la intuïció i la introspecció. No?
I es diu que, a més, tot el llegat espiritual normalment el transmeten les mares. No només els rituals o els coneixements, sinó, diguem, aquesta sensibilitat és una cosa més femenina, com tu deies, de la intuïció.
Parlant del llegat de Raimon Pàniker, avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ens preguntem de què ens pot ser útil el pensament de Raimon Pàniker per afrontar els conflictes del món actual. I en aquest sentit, totes les actituds dialèctiques són contraproduents, va explicar en Raimon Pàniker a Alexis Racionero, i ens deixen encomanar d'allò amb què competeixen. Aquesta és la seva proposta.
La fecundació mútua entre les diverses cultures i tradicions. No podem viure més en comportaments aïllats. Es necessita fecundació. El que jo demano és que no es facin preservatius culturals. I perquè hi hagi aquesta fecundació hi ha d'haver simpatia i amor. I perquè hi ha simpatia i amor hi ha d'haver coneixement. La fecundació no vol dir que siguin contradictoris. Vol dir que són complementaris. Vol dir que es poden estimar. Per això s'han de conèixer. I el que tenim aquí, generalment, és un desconeixement horrorós de les altres tradicions. I viceversa.
I, efectivament, un dels conceptes més interessants d'en Raimon Pàniker és aquest de la fecundació entre cultures, pobles o religions, que poden ser contradictòries però complementàries i que es poden estimar. I això gairebé encara sona gairebé com a revolucionari, Alexis.
Sí, bueno, és bastant sorprenent, no? Vull dir, jo escoltava això a l'entrevista i pensava, això avui en dia no es va com anillo al dedo, no? Perquè, òbviament, aquí no s'està parlant només de religió i d'integració religiosa, sinó d'actituds, no? I d'anar cap a la fecundació i l'acostament entre els pobles, les cultures. Això a mi també em pot semblar bastant de la generació hippie, no? Però en tot aquest tall d'entrevista, vull dir, ell diu coses com que hi ha un messianisme latent a tot Occident, on sembla que Occident se sent amb una missió a realitzar, no? I també parla de que creu que hi ha una tercera generació, que les coses estan canviant, que va més cap a superar els antagonismes, no? També em va sorprendre una frase que ell diu que l'epidèmia del món actual és la superficialitat, no? I m'ho diu en un moment, 2004, que, clar, agafes perspectiva i déu-n'hi-do, no?
Llavors, hem de ser pessimistes, perquè les coses em sembla que han anat a pitjor.
Però al mateix temps, ell, en Raimon Pàniker, insisteix en la importància del coneixement mutu entre cultures, però també és cert que, bé, que ens trobem en un programa i estem parlant amb un autor i amb un editor que, precisament, un dels pals de paller de la vostra tasca és aquest enriquiment de diferents cultures.
Sí, sí, exactament. Aquesta és una bona part de la nostra missió. I jo crec que del llegat de Raimon Pàniker, una de les aportacions que passaran a la història, penso jo, són les seves idees de diàleg intercultural, interreligiós, de pluralisme. A mi particularment és la vessant que m'interessa més del seu pensament, com acceptar, diguem, la pluralitat de miralls, encara que siguin contradictoris, sense intentar fer una síntesi de trobar el punt mig, sinó acceptar-los tots amb la seva integritat. Això a vegades no és fàcil, sobretot quan parlem de religions i de cultures i de societats, però aquest és el repte. I ell dona les eines filosòfiques per poder-ho portar a terme, i això és una aportació molt important. Jo crec que aquí, les seves idees aquestes d'interculturalitat, diàleg interreligiós, encara hem d'aprendre molt. S'ha de dir que també ell va evolucionar. No és el mateix pànic que als anys 50 va anar a la Índia, o als 60 estava a la Índia, encara era un capellà catòlic intentant convertir morenos. La Índia el transforma, no només l'Índia, la seva pròpia evolució, i després és gairebé quan ja retira Catalunya a Tavertet, als anys 80, quan realment fa la seva síntesi més integradora, realment més sofisticada, no superficial, més interessant, de com es poden compaginar, com es poden acceptar les tradicions culturals, les tradicions religioses en la seva integritat, sense arribar a contradiccions o acceptant les contradiccions.
Sí, jo crec que hi ha molt amb això que ell diu de l'arrel primigènia, no? De que no es tracta tant de fer un còctel de coses, sinó anar a l'essència, i que el bonic és veure que en l'arrel primigènia de les cultures hi ha una essència comuna, no? I que és com si nosaltres simplement el que hauríem de fer és veure d'aquestes essències de les religions, de l'origen de les religions i de les cultures, perquè allà d'alguna manera està tot, no? El que passa és que, clar, potser has de ser un Raimon per arribar a un nivell de profunditat com el seu, no?
Sobre com veu l'home i el món, Raimon Pàniker, això és el que va dir a l'Alexis Racionero.
Jo no sóc profeta, jo no tinc receptes per millorar el món, però feina tinc en reformar-me a mi mateix i intentar ser jo mateix complert, etc, etc. De manera que no tinc cap recepte, ni tan sols cap consell a donar. Sigues tu mateix, molt bé. Confiança l'un amb l'altre, també. Després hi ha una altra cosa que potser sí que m'agradaria insistir. Hi ha una frase de l'Evangeli que en anglès es pot traduir de tres maneres. La paraula grega és entos. Entos és interior. El regne de Déu, que és la felicitat, que és la plenitud humana, està en tos. Està en l'intimisme del teu interior, tancant-te a tots els altres. No. Una espiritualitat negativa, que negui el cos o que negui els altres, no és espiritualitat. Within you, no. Reacció. Among you, bon millor, tots junts, i entre tots farem el paradís terrestre. Tampoc. Between you. Quan tu estimes el teu fill, la teva dona, el teu amic, creu entre els dos una relació humana que es descobreix precisament el regne de Déu. El regne de Déu està en l'amor.
El regne de Déu està en l'amor i en l'estima que hi ha entre les relacions humanes. El regne de Déu dins nostre. És molt interessant i molt bonic escoltar-lo. I és impressionant veure la seva humilitat afirmant que no té cap consell ni recepta.
I alhora, jo crec que amb aquesta part es veu aquesta fusió, no?, entre l'hindú, no?, entre la part de que Déu està dins teu, però també el cristià, no?, en aquest sentit de, vale, però no ets el Buda que es tanca o d'això, sinó és la relació, no?, la compassió de donar-ho a l'altre i fer aquesta síntesi, no?
Sí, ell deia que no li agradava donar receptes, i és veritat, jo dono fe, i quan algú li preguntava mestre o Raimon, com puc fer el com? La pregunta
el posava,
li tenia una al·lèrgia impressionant, no? Com que com? Això troba-ho tu, no? Has de descobrir-ho tu, ho has d'integrar tu. Això era molt clàssic.
Això és de mestre, mestre,
sí,
no?
Sí, el no em preguntis com, em pregunta en tot cas per què, però com troba-ho tu?
Finalment, en Raimon Pàniker va parlar a l'Alexis Racionero d'un concepte que va crear ell mateix, l'ecosofia.
Ecosofia, no ecologia. Ecologia és business as usual, amb guants i una mica de somriure aquí i allà, perquè així es dura més temps. Però explotem igualment la natura. Una mica més, una mica de reciclatge i prou. Ecosofia és la saviesa de la Terra. No la meva saviesa de la Terra, no la meva interpretació de la Terra, sinó saber escoltar los latidos del cor de la Terra, que pertany a nosaltres i que és viva, i entrant en sintonia i harmonia amb ella. I llavors serem feliços. Es tracta de canviar radicalment. Ara, aquest canvi no es pot fer violentament. S'ha de fer lentament. El que potser pot accelerar-ho és veure que si no canviem, anem al desastre. Ara, el canvi, també de vostès.
Si no canviem, anem al desastre. Bé, és un fragment també molt que fa somriure, bé, que posa la pell de gallina i al mateix temps fa somriure, no?
Sí, jo sempre que escolto aquest fragment, que és l'altre segment de l'entrevista que veritablement em va tocar, no? Per, pues, el meu pare amb el taoisme i tot això que havia sentit a casa, pues que el que em ve és una imatge del rodatge del documental. Jo estava passant una crisi d'ansietat i estava fatal en aquell moment per diverses coses, i vam pujar a una aldea que es diu Kalga, perdut a l'Himàlaia, i de sobte em vaig trobar un home al costat d'un arbre i es movien les fulles, i aquell senyor estava completament integrat en allà, aturat, sense fer res. I quan després el Raimon va parlar d'això, de no interpretar la natura, sinó escoltar los latidos, the throwings of the earth, no? De la terra, és que estic veient aquella imatge, no? I és d'aquelles coses que no s'expliquen, es viuen, no? Se senten.
I fa una gran diferència, exactament, entre la sofia, la saviesa de la terra, i no, diguem, el seu concepte de ecosofia, que haig de dir, no és d'ell, eh? Però diguem, qui fa una difusió entre nosaltres realment és ell. La ecologia es basa en el logos, en la raó, i llavors benvinguda sigui d'intentar conservar, però encara fem una distància, posem, això és el medi ambient, i llavors és no trepitgi allò, no talli tants arbres, no faci allò, encara és una actitud del logos, que és la que ens ha portat precisament a aquest desastre ecològic en el qual ens trobem. Per tant, l'ecologia, encara que és benvinguda perquè té molt bona intenció i pot arreglar una sèrie de coses, però manté, perllonga a la mateixa actitud. En canvi, la ecosofia es basa no en la raó, en el logos, sinó en la sofia, en la saviesa. I és la saviesa de saber que som natura. No que estem a la natura. Som natura, com aquell home que tu confonies amb l'arbre.
Sí, jo crec que és canviar la percepció de dir no és l'home que interpreta la natura. És l'home que per una vegada baixa i comprèn que qui és la natura. Clar. I nosaltres simplement, pues, estem en la natura.
Sentir-nos herba, sentir-nos sí, sí. Al mar, sí. Sentir-nos
part del tot, no?
Part del tot, de la interrelació de tot amb tot.
Per tant, hauríem d'anar cap a partits polítics més enllà dels ecològics, no?
Segur. Sí. Bueno, jo, per mi, aniria fora dels partits polítics.
Sí? Quina societat ideal t'imagines, Alexis?
Hombre, jo cada vegada més, jo vaig passar una època, estic escrivint una novel·la sobre això, perquè vaig passar una època com anti als hippies, com culpant-los, de dir, bueno, veu tenir la possibilitat i mira el que ens heu deixat. Però darrerament vaig pensant que hi ha moltes coses de lo que deien els hippies, de complementar coses que manquen a la nostra societat. Jo crec que igual a la nostra societat li sobren polítics i banquers i raó, i li falta contacte amb la natura, i li falten coses que diu el Raimon, com la compassió i l'amor cap a l'altre, i això, i no està tant per separar, sinó buscar la comunió entre cultures, no? I a mi m'agradaria, pues, també, no sé, que la filosofia, com a professor que he sigut, encara que sigui de cinema o el que sigui, que les idees, la filosofia, l'humanisme, l'art de la conversa, que tot això no es perdi, no? Perquè és, per mi és essencial.
A la recta final de l'Ofici de Viure, dedicat al llegat de Raimon Pàniker amb l'Alexis Racionero i l'Agustí Pàniker, un altre dels temes sobre els quals va parlar llargament en Raimon amb l'Alexis va ser la generació de hippies buscadors que van viatjar a l'Índia buscant espiritualitat, experiències, de vegades amb les drogues, coneixement. Explica en Raimon Pàniker que va viure durant 40 anys a l'Índia, que sovint ell escoltava els que al final dels 60-70 l'anaven a trobar. I a la pregunta sobre si les drogues podien ser o no un camí espiritual, això és el que va dir.
La droga, camí, no. Desallorigador, alliberador, provisional i perillós, pot ser-ho. No m'ha tentat mai perquè penso que jo sense droga arribo als mateixos estats d'aquests senyors que ells descriuen i diuen i no em fa falta. Però amb vols que estan així, els pot alliberar. Alliberar el sentit literal de la paraula. deslligar d'aquests lligams intel·lectuals, racionalistes, purament especulatius en el sentit dolent de la paraula. I pots fer-ho. Ara, camí no és camí. Pot ser una porta que després és molt difícil de tancar, que és un camí perillós, però que jo no ho condemnaria 100%.
Bé, aquí... Sí, ara sí, ja és aquí en Lluís Racionero, col·laborador habitual del programa. Suposo que discreparia d'algun aspecte, no?
Sí, jo també discrepo, eh? Sí.
Bueno, però el meu pare, com jo mateix, vull dir, jo també estic amb això de dir l'LSD pot ser una via, com es diu, d'obrir les portes de la percepció, no? També pot ser una via fàcil hedonista de fugir. Però un bon LSD et fa veure pues, el que està amb tu, t'agradi o no t'agradi, no? I està clar que és perillós i que té unes circumstàncies especials, però certament pues, a molta gent la pot obrir, no? Com feia el Raimon, que separava així les mans, no?
Sí, aprofito per dir que es trobem en un programa d'espiritualitat i que estem escoltant l'opinió de l'Alexis Racionero. Amb això no vol dir l'Alexis no està aquí induint
en cap moment
de drogues,
eh? En cap moment.
En tot cas, sí que és molt interessant el que diu en Raimon Paniker, que ell arribava al mateix estat, en aquests estats, sense consumir res, no? Alguna opinió més de l'Agustí sobre aquest aspecte?
No, estic bastant d'acord tant amb el Raimon com amb l'Alexis. En realitat estem bastant d'acord tots, Vull dir, sí que hi ha algunes cultures que han fet de l'ús indígena tradicional d'una sèrie de substàncies que pot ser camí, però el que es referia al Raimon i el que tots pensem quan parlem de drogues, jo crec que estem tots bastant d'acord, com deia l'Alexis, jo també, que algunes drogues, certes drogues, poden obrir molt les portes de la percepció i ens poden ensenyar moltes coses, però em fa l'efecte que les hem de tractar amb molt més respecte que el supermercat espiritual avui dia les tracta, que llavors és molt perillós.
Els oients que vulguin poden escoltar el programa que vam dedicar a la ayahuasca amb en Josep Maria Fericla, a partir del llibre que precisament del qual ha estat editor l'Agustí Paniker, perquè allà l'antropòleg i psicòleg Josep Maria Fericla creiem que en parla com amb molta responsabilitat, recordant que la ayahuasca, d'altra banda, és en alguns països patrimoni cultural de la humanitat.
Exactament.
Bé, per acabar, l'Índia. En Raimon Paniker explica que l'Índia es va conèixer, com dèiem, tenint en compte que el seu pare era indi, per tant l'Índia era part d'ell mateix. Aquesta via per l'autoconeixement, doncs, que ha suposat per ell l'Índia, em sembla que ha quedat prou reflectida amb les paraules que ens deia l'Agustí. Una pregunta així com molt, molt global per tancar, i també molt d'opinió personal vostra. Fins a quin punt creieu que en Raimon Paniker va viure i va morir en plenitud, Alexis?
Bé, jo el que puc dir és que la persona que jo em vaig trobar en aquella entrevista, malgrat aquest caràcter de seducció i de més, se'l veia en plenitud. I se'l veia com una persona que en la vida semblava que havia fet el que volia, no? I vivia a Tavertet, en un lloc meravellós, envoltat dels seus llibres i fent el que semblava que li agradava fer, no? Que és compartir el que sabia amb els demés, no? I trobo que és una persona que va saber integrar molt bé això d'Orient i Occident, o aquestes polaritats de dos mons que podien provocar un curtocircuit, i que, en canvi, amb ell tot quedava com ben encaixat, no? I trobo que és un camí molt bonic.
Agustí Paniker, fins a quin punt en Raimon va viure i morir en plenitud segons el seu punt de vista?
Ah, això no ho sé. El que sí que està clar és que la recerca d'una plenitud, d'una profunditat, d'una dimensió més profunda de la seva vida i la del món, de l'entorn, va ser un motor a la seva vida. I vist el ressò que ha tingut la seva obra, no sé si ell va viure en plenitud o no, però la seva obra sí té un contingut, una plenitud que nosaltres encara podem aprofundir, podem aprendre i també podem criticar. Jo hi ha aspectes del pensament de Raimon que no estic completament d'acord, però això no li treu que dins del seu projecte personal, filosòfic i de vida, la recerca d'aquesta plenitud i la seva plasmació en llibres i xerrades i conferències va estar impressionant.
Clar, perquè la recerca de la plenitud, de fet, ja és una font de plenitud en ella mateixa, no?
Sí. Bé, diria que sí, el que passa és que no s'acaba mai, no? Clar. És un camí que pot ser etern.
I si algun oient vol començar amb l'obra d'en Raymon Paniker, perquè val a dir que alguna obra no és ben bé fàcil, diguem-ne.
No.
Què pot fer? Per on pot començar, Agustí?
Ui, no ho sé, ara sí que em poses dit. Qui tinc una orientació més filosòfica, hi ha en totes les seves obres del cosmotiandrisme, que és aquesta visió trinitària que arrela al trinitarisme cristià, però i que ho transforma, i és el cosmos, el teos i l'andros, el cosmo-teo-andros, el déu, l'home i el cosmos. Hi ha una sèrie de llibres molt interessants. Hi ha un que es diu De la mística, que és més breu, més senzill. Qui vulgui el seu coneixement de la Índia, hi ha tots els seus llibres sobre els Vedes, o l'espiritualitat hindú, clar, la seva obra és immensa.
Sí, hi ha un de Kairos que es diu L'hinduisme, em sembla, sí. Amb una portada taronja. Que
sí,
jo,
espiritualitat hindú.
Espiritualitat hindú, vaig començar per aquest. Sí. I és un tema bastant complicat i, bueno, ho explica força bé, no? I després hi ha algun llibre, igual que el de la mística, el Pau i Interculturalitat, que també era un llibre que expressa alguna de les idees fàcils.
Personalment, no? El que més em va agradar és un que es diu El silencio del Buda, que originalment havia estat El silencio de Dios, i és sobre l'ateisme sagrat. I llavors és una interpretació personal, i que potser tots els budistes no estarien d'acord, del missatge del Buda. Potser hi ha una part central una mica densa, però si no, tota la primera, l'última part és impressionant. La importància del ateisme o transteisme com a via espiritual, sense Déu. Que aquesta és una de les grans aportacions del Buda, no?
Agustí Paniker, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure parlant de la figura de Raymon Paniker en un programa que esperem que quedi a internet, penjat, pels oients que el vulguin consultar sempre que vulguin. Gràcies,
no,
Agustí.
Moltes gràcies a tu i a tots els oients.
I gràcies també a l'Alexis Racionero per haver compartit aquesta entrevista als oients de l'Ofici de Viure amb en Raymon Paniker i tots aquests records també que no tenen preu, no? Com ens deies abans, de la seva presència, no només del seu coneixement. Gràcies.
No, moltes gràcies, i per mi ha estat un plaer posar l'entrevista a disposar i que es pugui difondre i que arribin les seves paraules, no?
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi ens ha vingut amb un llibre blau sota el braç. Què tal, Sergi? Benvingut.
Gràcies,
que és un curso de milagros, que és un llibre que encara no està traduït al català, i ens proposa una reflexió a partir d'un fragment d'un curso de milagros. Si ets tan amable, Sergi, podríem començar llegint-lo i després ho comentem.
Sí. Diu: no temes usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y, por lo tanto, te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. He portat aquesta frase aquí perquè la trobo brutal. El que està dient és que pensis el que pensis, si ho penses tu, no és cert, no et serveix per poder descobrir els pensaments que amagues darrere dels teus pensaments personals. T'està dient, pensaments bons, pensaments dolents, estan senyits, estan subjectes a una època, a una cultura, a un aprenentatge del passat, però no són pensaments que siguin genuïns de l'instant present, que són els pensaments vertaders. Per tant, moltes persones intenten rebutjar els pensaments dolents, intenten tenir bons pensaments, sense donar-se en compte de que els bons pensaments tampoc ens permeten entrar en connexió amb el present i amb la nostra essència. Què vull dir? Poso un exemple. Imagina't que la pau, la felicitat o l'amor els comprenem com a bons pensaments, però el que nosaltres entenem per pau i el que nosaltres entenem per amor és la nostra versió d'amor i la nostra versió de pau. No té per què ser la pau en si mateixa. Per tant, tant si pensem bons pensaments com mals pensaments, no ens sentirem en plenitud. Quan podem descobrir això, podem deixar de banda els nostres pensaments i descobrir què s'amaga realment ara, en aquest instant, què estic pensant realment en aquest instant, més enllà dels meus pensaments reals.
Aquí el secret seria veure, adonar-nos si el pensament o un dels pensaments que ens creua la ment en aquell instant és com un dels que tradicionalment surt a la nostra ment, no? És a dir, és com una mica la motxilla que portem.
Exacte, són els pensaments que van vinculats a la nostra identitat, a la nostra personalitat, al jo veig les coses d'aquesta manera. Fixa't que veiem les coses en funció de com les pensem i les pensem en funció de com les veiem. Fem servir els nostres pensaments per veure. I el que ens proposa, en aquest cas, un curs de miracles, és que tu pots veure més enllà del filtre dels teus pensaments. Pots veure directament la vida, però l'has de veure des de l'experiència present en la que els pensaments personals, heredats del passat, no hi tenen cabuda.
Claríssim. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Spa.
Bona setmana.
Gràcies.
Als oients també. Moltes gràcies. Bona setmana.
L'Ofici de Viure és un programa que dirigeix i presenta Gaspar Hernández i guió i coordinació d'Elisabet Pedrosa.
Adéu-siau, cigalons, borrasqueros de canalda, l'otolleu de l'Homenel, l'ullop que els acompanyava. L'otolleu de l'Homenel, l'ullop que els acompanyava. Adéu-siau, cigalons, borrasqueros de canalda. L'ullop se'n feia el valent, tras dels altres caminava, anaven tocant los ballets amb una canya esquerdada. Anaven tocant los ballets amb una canya esquerdada. L'ullop se'n feia el valent, tras dels altres caminava. Argelaga romaní i foscor de matinada, tornaven los cigalons a la festa de Canalda. Tornaven los cigalons de la festa de Canalda. Argelaga trencats, el músic que no parava. acompanyar.